Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon profit.
Bon profit.
Perquè ara es veu que has decidit de dinar abans de la una.
Ai, sí, rei, mira, avui les coses han anat així perquè també és veritat que si no, no podré dinar i perquè dinar a la una és boníssim per la salut. Hauríem de dinar molt més abans del que ho fem.
El que no sé si és boníssim és dinar al terra de la recepció de la ràdio. Que anaven passant els companys, anar dient bon profit i realment ha quedat una mica d'arròs aquí al sofà de l'entrada.
Ets molt mentider. Però molt mentider. És molt bèstia, el teu.
Beu una mica d'aigua, acaba't d'empassar el que tens a la boca, perquè realment ha anat molt just això, i mentrestant posem una de les noves cançons de Nil Moliner.
Que solo queda aire pa ti y yo no quiero verte sufrir. Tienes un as en la manga guardado pa cuando no puedas seguir. Y puede ser que las flores ya no crezcan. Puede ser, no todo tiene respuesta. Y si tú has llegado hasta aquí y sabes que es el momento, lo mejor está por venir.
El català acaba de treure nou disc aquesta matinada, aquesta nit, i realment me l'he estat escoltant. Es diu Lugar Paraíso, té 16 cançons i alegria. Nil Moliner, sinònim d'alegria.
Es farà mal a la veu, eh?
Sí?
La noto molt, també la força molt. No, no cap avall, sinó cap a dalt, no?
Saps que té una cançó amb l'Álvaro de Luna en aquest disc?
Hòstia,
I llavors sí, aquí sí que es pateix una mica, sobretot
sí,
quan canta l'Álvaro.
Avui també ha sortit una cançó de la Muixca que es diu Entre el fum, que també podeu recuperar.
Ja sabeu que els divendres surt moltíssima música i a Catalunya estem fent música sense parar, eh? El Moliner, la Muixca, fa uns dies la Ludwig Band, vull dir que cada divendres passen coses. Per cert que molt aviat en Nil Moliner el que no surt d'aquí.
Veig que heu repintat portes i finestres de blau cel.
En Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, va passar ahir pel cotxe de TV3 amb l'Eloi Vila i, com sempre, vam tenir la dosi d'intensitat que esperem de les entrevistes que fa l'Eloi. Quina relació té en Lluís Gavaldà amb el seu fill de 17 anys? Li agrada la música?
Sí, li agrada molt. No en una manera tan obsessiva, però sí, amb el nano tenim una relació molt curiosa amb la música, perquè ell me diu que... me diu coses que jo no me n'adono. Per exemple, diu al papa, sé que tu t'has despertat perquè ja cantes. I sé que ets a casa perquè sona música. No. És molt bonic, no. Però també vol dir que el tinc una miqueta ja fart.
Jo vull ser rei.
En un moment de la conversa, en Lluís Gavaldà diu que té una idea de programa de tele. De veritat que tampoc és molt original, eh? Diu que seria un programa que es faria dins d'un cotxe i es tractaria de recuperar amb el convidat les cançons que de petits escoltàvem al cotxe anant de viatge amb els pares. Perquè diu que el primer discjòquei d'una persona sempre són els seus pares.
Això, vulguis o no, nosaltres ho hem fet bastantes vegades, eh? Ens agrada molt parlar de quines cançons escoltàvem al cotxe quan érem petits.
Clar, però després de dir aquesta idea, en Lluís s'adona que no té carnet de conduir.
No, perquè no tinc carnet, no sé conduir.
Hòstia, no fotis, però com t'ho fas llavors per anar amunt i avall?
Bueno, és molt fàcil. Anar amunt i avall significa tenir gent que t'estima més del que et mereixes i et tragina i et fa...
I et porta amunt i avall.
Tota la meva vida està plena de gent que m'ha traginat fins al dia d'avui.
Cap al vespre és quan estàs com a cansat.
I arriba un moment de l'entrevista, que és intensitat pura, perquè l'Eloi li pregunta quina vida té, quina vida porta en Lluís Gavaldà, si realment és la persona activa i social que veiem nosaltres, la del cantant, que fa concerts, que fa gires, que no para de fer programes de ràdio, d'anar a la tele, però en Lluís diu que no és ben bé així.
Com t'ho diria, fins i tot massa solitària. M'ho passo molt bé amb mi mateix. No m'avorreixo mai quan estic sol i no necessito gent per distreure'm. Llavors, el tema aquest de la sociabilitat el porto una mica malament. És una contrasentit perquè tinc una feina que sí, demana sociabilitat.
T'exposa molt, a més.
Sí, i per altra banda no em surt de natural. La comunicació, un a un, sí que m'agrada, però les colles, les masses de gent, me generen molta ansietat, la veritat.
En Lluís Gavaldà, que suposo que ja esteu al cas, però fa molts anys que viu amb un peu a Londres, on hi té la família, la seva parella i el seu fill, i també Catalunya, que és on hi té bàsicament la feina i els concerts i la família. Una entrevista molt interessant que podeu recuperar al 3 a la carta, al cotxe de l'Eloi Vila.
Nosaltres el primer que vam fer va ser arribar a la primera frontera de Hrebene, que és la frontera polonesa.
És la veu de la periodista Cristina Solies, que a partir d'ara serà la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, una cara que la veritat és que ja coneixem de fa temps, va formar part del Planta Baixa i fins ara ha estat a la redacció de Madrid.
A mi el tema de les corresponsalies, entenc que et pugui semblar atractiu fer una corresponsalia, però és veritat que sempre m'he preguntat i m'ha inquietat com es gestiona el tema de la parella, perquè una cosa és anar a Madrid i tenir una relació que, mira, 3 hores a Dave i ja ets allà, sí. I l'altra és anar a Rússia.
Sí, clar, Rússia és, queda més lluny, és més complicat trobar-te.
Però sabem si té parella la Cristina Solies?
Sí.
I qui és? És conegut?
Sí, és conegut.
Del món dels mitjans?
Del món dels mitjans.
Però de la ràdio?
Del món de la ràdio, també.
D'aquesta ràdio?
No.
De RAC1?
Sí.
I tu saps, però tu com saps qui és? Perquè entenc que ho saps.
Bueno, se sap, en aquest mundillo tots sabem una mica amb qui estem embolicats, bueno, o amb qui ens portem bé.
Però em penses del nom o no? Va, és que...
Ah, però... Albert Sort... periodista de RAC1. Em consta, perquè ho he preguntat a un parell tres de fons de companys del món i fa anys que estan emparellats.
I com creus que ho porta, d'Albert Sort? Que jo no sé qui és i em podria...
No ho
un
sé,
dia si
com
pujo a l'autobús i l'Albert Sort conduint, saludaré i no sabré què és ell, però
no ho sé,
segur que és maquíssim.
Que ja ho deuen haver parlat una mica. Suposo que ell algun cap de setmana anirà a Rússia. A veure-la.
És veritat que si és una corresponsalia amb un punt i final, vull dir que ja saps que no hi estaràs allà 25 anys.
Dius, mira, seran 3 anys. Bo, i llavors ja torno i ja recuperarem una mica el temps perdut.
Tu ja saps que jo tinc una norma, eh? Jo només puc tenir parelles que visquin com a molt lluny de casa meva a 20 minuts en transport públic. Si viuen més lluny d'això, ja no podem ser parella.
Et limita una mica, eh?
I crec que amb el tema de Rússia... crec que no, bueno, no encaixa.
A tu no. Ells segurament sí, espero que els hi vagi molt bé, la veritat.
Hosti, tio, algú
sí,
passa.
No,
algú
que,
passa,
sí,
nois!
No cridis, hòstia, perdoneu. Avui confirmarem una exclusiva que fa uns dies es va insinuar en aquest programa, una exclusiva que ens portava en Marc Andreu, sobre la programació dels propers mesos a TV3.
Correcte. Jo hi vaig tenir un dia realment molt intens a nivell laboral. No vaig parar en tot el dia i vaig aconseguir una exclusiva, que és el que acostuma a passar quan treballes tantes hores. Em vaig trobar una persona vinculada amb Eufòria a la presentació del documental del Setangana, que em va desenvolupar una mica algunes de les teories que el Marc Andreu va presentar aquí fa una setmana, sobretot relacionades amb Euphoria Dance.
A quina hora va acabar aquesta presentació d'ahir la nit del documental de Setangana?
Mira, 8:46 jo sortia per la porta perquè la gent ja s'estava, diguéssim, asseient en el teatre.
Per tant, no es va allargar molt tard, diguéssim. Tota la festeta va ser la prèvia, entenc.
Seguríssim que després del Setangana va fer festa amb els seus. Mm-hmm. No hi haguéssim pas estat convidats i per això no ho vam ni intentar.
Doncs va, d'aquí uns minuts, una d'aquestes veus que ens va avançar algunes novetats de cara a la programació de TV3 pels propers mesos. Un minut i un quart de dues.
A la una del migdia... Que no surti d'aquí. La crònica social catalana.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Pau Espar, bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta setmana ha fet just 17 anys que Taylor Swift va treure el seu primer disc. He said the way my blue eyes shined, but those Georgia stars to shame that night. És la primera vegada que sento aquesta cançó.
Fa veueta de bebé aquí, eh? Realment impressiona. Vull dir, es nota que li ha canviat la veu.
Devia tenir, què, 16 o 17 anys?
16 anys, perquè ho va gravar l'any anterior i quan ho va treure tenia 16 anys.
Es veu mini a la portada del disc, que ens l'estàvem mirant. i realment es veu que és antigueta.
És que anava d'allò, cantautora de country, en aquell moment.
El disc es deia Taylor
Swift. Perdona, no anava. Era.
Era.
Encara. Country. O sigui, és que això no es perd. El que passa és que ha provat també... És a dir, si tan gana ha deixat de ser rapper només perquè ara faci algunes rumbes? No, ella segueix sent una country star.
Ella ho porta
star.
Dins. El que ella passa porta és que ara el country a dins.
També ha experimentat amb altres, bueno, altres estils de música.
Escolta, amb aquest disc es deia Taylor Swift, molt bon naming, per algú que comença com per retroalimentar la marca.
Això
i fer una mica moltíssim. De marca.
La Maya Montero va fer exactament el mateix. Primer disc, com es deia Maya Montero? Molt Jonas bé. Brothers, igual. Estopa, crec que també.
Boníssim. Sí. Tothom qui ho fa, triomfa. Per tant, hi hauria més gent que s'hauria de plantejar que no acaben de triomfar, suposo, per això. Llavors, ja va ser un èxit de vendes i ara la publicació econòmica Bloomberg ha volgut analitzar els negocis de la cantant, que també hem descobert que hi ha el seu pare al darrere.
I perdoneu, però em sembla molt greu que no estiguem informant que justament avui Taylor Swift ha fet la seva Taylor Versions del seu disc 1989. Vull dir que, sisplau, sí. Tinguem-ho present.
És que és una mica complex, això, perquè és allò que has d'explicar que està regravant tots els seus discos per poder tenir els drets ella, que no els tingui la discogràfica. Una tia amb dos ovaris que no pot parar de treballar, està boja.
I 22 versions noves de les seves cançons antigues.
I que, de fet, tenen tot això a veure amb els diners que ara té, el fet que hagi regravat, però és que l'altre dia just comentàvem a la redacció que Taylor Swift és un fenomen allò que no ha parat de créixer de moment i que potser ara està tocant sostre, és un dubte, en definitiva, perquè ho haurem de veure d'aquí un temps, però estem parlant d'algú que publica això, el primer disc amb només 16 anys, ara en té 33, ha tret 10 discos, està fent la gira més exitosa del moment a tot el món, The Eras Tour, i de la qual n'ha fet una pel·lícula i, a més, farà parada a Madrid el maig de l'any que ve. A Barcelona, això sí, no hi haurà concert.
Tothom té defectes i ella és catalanòfoba.
No. En tot cas, entre tants èxits, també ha aconseguit molts diners i, segons Bloomberg, és una de les poques cantants mundials que ja té l'estatus de mil milionària.
Un concepte que no és broma he sentit avui per primera vegada.
I que costa molt d'imaginar. Tu saps que és mil milionària? No. Perquè no sé quina xifra exacta és això.
És que milionària tampoc tinc molt clar què és. És que tens un milió d'euros. Amb un milió ja ets milionària?
És a dir, ara mateix es calcula que el patrimoni de Taylor Swift és superior als mil milions de dòlars. Per això es diu que és mil milionària.
I això, en anglès, billionaire, no? És quan poses la B, o no? O m'estic confonint
sí,
de conceptes?
Sí, que és aquell tema que embolica
no,
moltíssim,
billionaire...
perquè un bilió a Estats Units no és la mateixa xifra
que
un bilió
euros.
Aquí.
Clar.
Allà, mil milions en diuen un bilió.
Ai, nois, estem quedant tan malament.
No, home, no.
Estem aprenent.
La diferència, estem fent matemàtiques.
Però, és a dir, si ens haguéssim d'imaginar que la Taylor té tots els diners a un número de compte i féssim l'equivalència en euros, doncs li sortiria 950 milions al seu número de compte.
Un milió, tu creus que una casa aquí a la zona de la ràdio, per exemple, a Sant Gervasi, un pis a Barcelona, bé, un àtic et costa un milió d'euros?
Sí.
Per tant, ella podria tenir mil àtics d'aquests.
Correcte. Sí, això t'ajuda. Sí.
M'ho he d'imaginar així,
sí,
deia.
Doncs té això. La Taylor Swift té exactament això.
Mil són molts, eh?
Són
molts àtics, eh?
Podria comprar una mica allò a Sarrià, a Sant Gervasi, ella sola. Clar, és això, xifres difícils d'imaginar.
D'on surten aquests diners? Perquè venent discos no n'hi ha prou.
Una mica sí, però el que ha fet que la seva carrera acabi d'arribar allò, el que diríem a un llindar màxim, també econòmicament, és aquesta gira que està fent ara.
This has been the most extraordinary experience of my entire life.
The Eras Tour, que ha acabat d'impulsar les finances de Taylor Swift, Bloomberg diu que està generant tants diners com l'economia dels països més petits que visita. És que per això és tan difícil de poder, no sé, fer un símil.
Sí, perdona, però no són tants diners, perquè ja ens ha avisat l'Aina que més o menys la mitjana de pisos als quals jo em referia que pots comprar-te estan a 1,5 milió. Per tant, només es pot comprar 500 pisos d'aquests.
Doncs bé, hauria de reduir sí, la capacitat de poder adquirir habitatges, però el fet és que ha pogut assolir els mil milions. El que passa que és un càlcul que ha fet Bloomberg, per tant és probable que hi hagi encara altres guanys o inversions que la publicació no hagi detectat, o que tingui empreses que es desconeixen, o que hi hagi objectes que directament no es quantifiquen dins el seu patrimoni. Per exemple, la gira porta vestits que tenen un valor de 20.000 dòlars.
Que per ella és com 2 euros.
Clar.
Per ella és d'un top del xeny.
És necessari, perdó, per ser sempre aquesta tia, però és necessari tenir un vestit de 20.000 euros. És que a mi em sap un greu que la gent es gasti tants diners, encara que els tinguin.
La Taylor Swift pensa que és una de les persones que més diners es gasta en general, perquè també és d'aquestes que va sempre amb jets privats i que contamina tant i tot això.
Ai, per no mi ella pot fer, això, no.
Pot fer el que vulgui ella, el que vulgui. Et diré, crec que és l'última gira que fa i crec que justament ha fet aquesta gira per acabar-se de forrar del tot, perquè és veritat que treus molta pasta i està fent una gira que s'està destrossant, però, vull perdona, dir, que no, s'està cansant molt perquè realment està sent molt llarga.
Però és molt jove, 33 anys, perquè creus que és l'última? Perquè està esgotada ja i us ho passa malament fent les gires?
Saps què passa? Que com que jo ahir vaig veure el documental del Setangana, Esta ambición desmedida, he vist que les gires són una merda i que
no gaudeixen. Estan fatal, no?
A veure, és molt difícil de gaudir 50 bolos idèntics a tot el món on passes només una estona, o sigui, per molt que t'agradi cantar, i és veritat que l'artista moltes vegades prefereix aquest moment d'estar a casa seva escrivint cançons i després anar a l'estudi i gravar-les i a produir-les. Llavors jo crec realment que la Taylor no és una gran aficionada a les gires, per això també es peta Barna i que no en farà més, si ho penso.
A veure, tornem a la fortuna de la Taylor Swift per saber d'on li venen tots aquests ingressos.
Correcte. Bloomberg ha dividit els ingressos en 5 apartats, els 1.000 milions. Les dues fonts principals són el valor de la música que ha fet des del 2019, perquè el que dèiem, les cançons d'abans les està tornant a gravar perquè va perdre els drets dels primers àlbums per culpa de la gestió del seu antic mànager. Imagineu si no li hagués passat això i tingués la música des del 2006, que és quan va començar.
Però és trampós, això.
Sí?
És trampós perquè, i és una mica fort el que diré, però aquesta estafa que va patir, en realitat, hi ha donat molta publicitat. Tota l'estratègia de després, els mitjans n'hem parlat moltíssim, el fan també se n'ha fet molt ressò. Saps què et vull dir? Que si des del principi ella hagués estat la propietària, tot aquest boom que hem viscut ara de Taylor Swift, perquè ha estat un boom, perquè la Taylor Swift era una artista més aviat normaleta, no, jo crec que no ho haguéssim viscut.
El fet és que de la música en surten 400 milions i 370 milions venen dels tiquets dels concerts i el seu merchandatge. Per això és tan important aquesta gira que està fent. I la resta d'ingressos, doncs, surten dels streamings, Spotify i YouTube, del valor de les seves propietats, perquè té 5 cases, i dels drets d'autor. I, efectivament, clar, la gira té a veure amb aquest nivell de diners que ara ha assolit. A més, encara li queda més de la meitat per fer. En principi, l'ha d'acabar a finals del 2024. I, òbviament, es dona per fet que els seus ingressos encara seran més superiors. I, tenint en compte que les entrades estan venudes des de fa mesos, perquè quan s'anuncien els concerts, doncs, de seguida s'exhaureixen, i li falta sumar el merchandatge, que això sí que es pot comprar als seus concerts, i que va a preus molt cars.
Tot és molt car.
Les samarretes costen $45, o sigui, 42 euros, i les dessuadores $75, 71 euros. Però vaja, clar, és la de la Taylor Swift.
És fort.
I els negocis li van tan bé que a l'estiu va prendre una decisió que també es va comentar bastant, que és repartir 50 milions com a bonus entre l'equip que l'està acompanyant durant la gira mundial, perquè és això, per ella, doncs no suposa tant.
Home, ja pot pagar bé els seus treballadors, eh? Ella és que no seria greu.
És una bona motivació, eh?
Està repartint 5 euros per ella, ni 50 euros, 5.
És que, clar, hauríem de fer la regla de 3 de què suposen 50 milions d'euros per una persona que té 1.000 milions d'euros al compte corrent. Llavors ho podríem comparar amb cadascú.
No té 1.000 milions d'euros al compte corrent.
No, això reparteix amb tot el que hem explicat.
Té una fortuna de 1.000 milions d'euros.
Correcte.
Però vull dir que són diners que ja té ella. Si s'ho vengués tot,
sí,
i miréssim el que té el compte corrent, agruparíem 1.000 milions d'euros.
Correcte. I fins i tot ara ha estrenat això, la pel·li de The Eras Tour, que des de fa dues setmanes es pot anar a veure als cinemes de Catalunya. No sé si ho heu fet o teniu previst anar-hi.
M'agradaria molt, la veritat, i crec que ho hauríem de fer.
Sí, que ho penso.
I continuen augmentant els ingressos. Ha recaptat 164 milions amb la pel·li, que a més està feta sense cap productora ni plataforma. També una cosa molt de la Taylor, no? Potser per la mala experiència que ha tingut de voler ser molt ella qui es gestiona els seus projectes i, per tant, clar, també obté després ingressos més nets.
També passa quan et fas molt famosa que cada cop t'ho fas més tu, perquè cada cop et vols quedar més tu els diners i també tens la força suficient per gestionar-ho tot des de dins.
Té colònia ja la Taylor Swift?
N'ha tingut segur.
David Bustamante, l'altre dia m'explicaven que guanya més calés de la colònia que dels concerts i de les actuacions. No sé si és veritat i no ho he contrastat.
De fet, la persona que ens ho va dir és bastant probable que s'ho inventés.
Bueno, és una persona que treballa a RAC 105 i que jo crec que té accés a temes musicals.
I aquest tipus de dades se li donen molt bé. Vull dir, són dades que reté. Crec que va dir fins i tot, ven una colònia cada 30 segons.
Sí, va dir
jo això ja ho poso una mica en stand-by, perquè realment... En fi, quan li va començar a funcionar tan bé el món dels negocis a la Taylor Swift?
A part del que deia la Juliana, no?, que vam parlar molt doncs d'això que va començar a fer el 2019 de regravar les seves cançons, va tenir força vista la pandèmia el 2020 perquè va treure dos discos i en aquell moment hi havia molt consum de tot, musical també, i això doncs, va fer que arribés a molt públic i també va publicar un tercer àlbum el 2022, sumat al fet que la gent, després de la pandèmia, està bastant disposada a gastar-se força diners amb les experiències, i això ja està contribuint perquè els preus oficials de les entrades del concert que, per exemple, Taylor Swift farà a Madrid l'any que ve, a pista, que és com l'entrada bàsica, estem parlant que costen 226 euros.
És de boja total,
és caríssim,
eh?
És caríssim, realment.
Clar, és això, és que el preu de pista és molt car, però ja s'han exhaurit totes, per tant, hi ha un públic, i per entendre el fenomen es diu que a part de saber vendre la música, la gira, amb concerts que duren 3 hores, diversos canvis d'escenografia, vestuari, també té un públic multigeneracional, sobretot de dones, perquè l'escolten les que la van començar a seguir quan va començar fa 17 anys, i ara també les seves filles.
Pell de gallina i no és broma. I nenes. Vull dir, hi ha nenes que ara són petites, que realment són superfans de la Taylor Swift, se'm posa la pell de gallina, no és broma.
No paren de sortir TikToks de bebès cantant Taylor Swift.
Sí. No, i que hi ha una mica aquest factor que deies tu, Pau, d'un artista que s'ha mantingut, vull dir, que no ha parat de publicar música i que la seva carrera ha sigut bastant estable i que has pogut seguir des que ets molt petita. Vull dir, que jo vaig descobrir la Taylor, que potser tenia 12 anys, i des d'aleshores m'ha acompanyat, i són com doncs, 10 anys, 12 anys de la meva vida.
No és fàcil que passi, però aquí a Catalunya ha passat amb un grup, que ho sento molt, però jo sempre l'he de mencionar, que són els Pets. Tots els que tenim pares fans dels Pets són fans dels Pets i els nostres fills seran fans dels Pets. Passa amb algun altre grup a Catalunya? No us ho sé dir.
Companys, acabo de rebre un WhatsApp que, efectivament, confirma que en David Bustamante m'estaria venent una colònia cada 30 segons. Diu que és un dels 45 perfums masculins que fan millor olor. Vull dir que, realment, aquí s'està donant bona informació avui.
Bé, no hem investigat sobre els perfums de Taylor Swift, però sí que sabem que el valor de la seva música, que és de 400 milions, ara mateix només estaria superat al món per Bruce Springsteen. I es diu que també hi ha influït molt en aquesta gestió de la carrera i l'economia el seu pare i la seva mare, sobretot el seu pare, que deies abans, Roger, Scott Kingsley Swift, està vinculat amb 10 empreses de la cantant que porten la música, els drets i el patrimoni de la seva filla, i segons Bloomberg, els pares també s'encarreguen de gestionar l'autobús de la gira, que m'ha fet gràcia.
El tema del bus, eh?
I, com deia la Juliana, els dos jets privats que té la cantant i que fa servir una mica o bastant.
M'encanta el detall que l'autocar...
El gestionen els pares.
Els pares van dir, l'autocar el portem nosaltres. Però, no conduint, vull dir que el gestionen ells, eh? No és que estiguin conduint.
No teniu vosaltres un petit àmbit de la vostra vida que porten encara els vostres pares, per molt adults que us feu?
Jo sé que, per exemple, és molt típic que les dades del mòbil sempre te les paguen els pares perquè no acabes mai de desenganxar-te. Jo vaig dir prou. Perquè els meus pares tenien una tarifa d'aquestes familiars que jo podia enviar 2 WhatsApps al mes. I vaig haver de dir, escolta, jo em deixo ben culo perquè vull penjar aquesta story.
Mira, aquí em consta que en Peyu, en el búnquer, els pares d'en Peyu, hi ha un dia a la setmana que fan el dinar per tota la gent de la productora.
Em sembla un punt
massa. Que no els hi porten el bus, però clar, havien tingut un restaurant, que el Peyu,
de
Sant Hipòlit de Voltregà, i ells porten el tema dinars de la productora, un cop a la setmana.
És l'assegurança del cotxe. M'ho porten ells. La pago jo, però m'ho porten ells. Jo li faig una transferència a la meva mare i després ella ja m'ho paga.
Ben fet. És la teva mare Taylor Swift.
I jo estic molt d'acord amb el tema de la telefonia, que ho assumeixin els pares, i a més llavors agafar una tarifa que et vagi bé a tu, perquè al final d'ells...
Però que al final queda compensat, perquè t'assumeixen això, però llavors tu els has de deixar el Netflix.
Perquè jo pago el Netflix.
Les plataformes és molt de pagar-les als fills i als pares els hi fas un usuari perquè puguin entrar.
I que hi ha un tema també després de... Els hi has de saber allò, ensenyar com funciona, i per tant, mira, és una mica allò, contribuir a l'educació amb una contrapartida.
Perdona, tu estàs argumentant que els teus pares et segueixen pagant els 34 tacos que tens, les dades del mòbil, només perquè així tu, a canvi d'aquests diners que et paguen, els ensenyes a fer servir, jo què sé, enviar un WhatsApp, ets molt cutre, Pau Espart.
Bé, mira, es fa el que es pot i res. Per tancar, la vida sentimental de Taylor Swift, que en principi no té a veure de moment amb els negocis, però...
Espera't.
Aquesta setmana s'ha publicat la primera foto fent-li un petó al jugador de futbol americà Travis Kelce.
Que per molt que cobri, deu ser, és pobríssim al seu costat, no?
Evidentment.
Aquesta és la gran disputa que diuen que tenen, no? Que ell se sent fatal perquè ella és molt més famosa que ell i té aquesta cosa de noi hetero que no pot permetre's a ser inferior.
Desigualtat.
Pau Espart, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ets de vera?
No.
L'operadora?
Una altra companyia.
Patrocinador. Mira, potser t'hem convençut. Com que cada dia sona al principi del programa, I que al final de tant sentir-ho...
Com que no pot fer-se ell, les dades del mòbil, l'han de convèncer els seus pares.
Exacte, ja ho parlaré cap de setmana amb la família.
Fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Tinc moltes expectatives jo en aquest documental. És com que pretenc trobar la
tots els protagonistes que ahir a la nit van passar per la presentació del documental de Setangana a Barcelona, entre elles la que estem sentint, la Rigoberta Bandini.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los pocos me está quitando la vida.
Passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Ahir es va estrenar el documental de Setangana, Esta ambición desmedida. La Juliana va ser a la roda de premsa. I un documental on explica el procés creatiu del seu últim disc, El madrileño, i com va ser la gira Sin cantar ni afinar tour. El madrileño.
El madrileño.
Ho he catalanitzat. Marc Andreu, bon dia també.
Bon
benvinguts.
Bon dia, pendons.
Tu també vas ser-hi, que vas acompanyar la Juliana.
Sí, vam anar una mica de festa per allà.
Clar, ahir doble cita, diguéssim. Una cosa és al migdia, a la roda de premsa, i l'altra a l'estrena que es feia la nit al cinema Ribau de Barcelona.
Efectivament, a la roda de premsa només hi podien entrar periodistes i jo, que no sóc periodista, però és com si ho fos, hi havia els tres directors del documental i el Setangana responent preguntes, diguéssim. I després a la catifa vermella de la nit, on ja presentaven oficialment el documental de cara al públic, hi havia alguns convidats VIP, que vam tenir la sort de parlar amb ells.
Qui hi havia, per exemple? No sé.
Mira, hi havia una noia que és influencer de Barcelona que es diu Alba Miró, que crec que coneixes.
Home, la segueixo molt. Fa molts anys que la segueixo. De fet, l'hem entrevistat alguna vegada, però passa una cosa amb l'Alba Miró.
Digues la veritat.
Des d'aquí, no és cap crítica des d'aquí, però jo la segueixo, m'agrada molt, però ella no sap que existeixo, encara que hagi parlat 2 o 3 vegades. Què? Quan ens creuem...
Digues la veritat.
No.
El Roger ha dit explicant a l'oficina que s'havia posat els bràquets per l'Alba Miró.
Entre altres coses.
Per
què?
Per agradar-li. Sí. Ai, no.
És
perquè
broma, això. Escolta'm.
Sempre han estat una mica de l'Alba.
Uau. Jo la segueixo molt i m'agraden.
Has de posar els bràquets per això.
No passa res, no s'ha de dissimular que t'agrada algú.
Exacte.
És un sentiment natural.
No, sí, clar, surt de molt endins.
I té la teoria,
Ai, no pots pas frenar-ho.
Diu que té la teoria que o l'Alba no sap qui és...
No,
o que li impressiona molt. Una de dos.
Sempre t'has de construir el relat que a tu et convingui més. El que et convé més és que l'impressiones molt i que li agrades tant.
Quan coincidim a llocs, mai em saluda, però que no passa res. No, perquè no és... A mi també em costa, a vegades, recordar certes cares o certes persones.
S'enamoraria de tu. Tu la recordes perquè estàs enamorat.
Veu tanta gent que al final ja... Bueno,
meravellosa. Escolta'm, Alba Miró, la podeu seguir a les xarxes.
Qui més hi havia, aviam?
Doncs mira, altres cares conegudes, el Triquell.
No el segueixo especialment, però respecto que, no sé, que estiguin mogudes cinematogràfiques, és guai. Jo vaig flipar molt amb el directe de la Liz, perquè era capaç d'estar quiet tot el rato, però i tot i així transmetre molt. A més, té uns músics brutals.
Soc tan fan d'aquesta persona.
Però, és a dir...
Com el vas veure? Com estava? Quin look portava?
Pues un look molt Triquell, no sé com explicar-t'ho. Senzillament jo crec que la gent ja s'ho imagina. A mi el Triquell m'encanta, em cau increïble. Però és veritat que sempre fa aquest paper, que en el fons és una mica semblant a Nadal, si t'engana,
sí.
Com d'artista distant. Artista que... Sí, el respecto. El respecte... Bueno, escolta, no el segueixo gaire, però... I per què has vingut al documental? Saps? Fa com aquest paper...
Ai, doncs, a mi em sembla de persona honesta i sincera, vull dir, jo crec que el tio no tenia ni idea de què anava el documental i ha dit, ah, vale, s'ha de venir aquí, doncs venim i diem la veritat, que és que en realitat m'és igual.
Jo crec que hi ha un punt de show i de personatge i que en realitat, evidentment, segueixes el Setangana, com tothom.
És sempre que... li agrada molt explicar en Triquell, que potser és veritat, però que li agrada mantenir-se una mica al marge de tot allò que és mainstream. I jo començo a pensar que va una mica amb el personatge.
Mira,
i que m'està perfecte.
No, però jo el que sí que us diré és que ella esmenta la Liz, perquè és el productor del Setangana, que també apareix al documental, que ara ja fa d'artista en solitari i parla del seu directe. La Liz té un paper en el documental molt bonic perquè aprofita aquest espai, o sigui, es veu com explica en els seus amics una notícia molt important de la seva vida personal que realment és molt emocionant. Bueno, un dato que us regalo.
No, i que agafem amb interès, i tant.
Sí, una altra cara coneguda que vaig veure va ser la de l'Albert Sala, el coreògraf i coach d'Eufòria, que també apareixia a Eufòria Dance.
Val, llavors aquí, Marc Andreu, jo crec que t'has de sentir
la Laura que l'odia, no diré res més.
Fa una setmana, perdoneu, en aquest programa es va parar tot.
Sí, amb raó.
Vam estar 10 minuts explicant que hi hauria una exclusiva, músiques de tensió, i al final vas explicar que potser la Carol Rovira no seria la presentadora d'Euphoria.
Se'n va puntuar amb un 6, ho recordo, eh?
I es
no,
va dir
amb un 5,
que probablement hi hauria una persona vinculada a Euphoria que la substituiria. Llavors, ahir us vau trobar amb aquesta persona?
Efectivament. No, ens vam trobar amb l'Albert Sala, que està molt vinculat a Euphoria Dance i era inevitable preguntar-li sobre el tema. Està claríssim, per veure també si el que havia dit el Marc Andreu era veritat o no, per desmentir-ho. El primer que li vaig preguntar és si la Carol Rovira realment deixarà de presentar el format.
La Carol Rovira ja no ho presentarà, oi?
No, això és veritat. No ho presenta la Carol.
Ho presentaràs tu, aquest any?
Hi han coses importants que canvien.
Et veurem més o menys?
Em veureu.
Més o menys?
Igual.
Sí, potser igual.
De diferent manera, potser, però igual.
Sí, això està molt ben contestat.
Va ser una lluita, com pots veure, aferrissada, on ell no volia dir, vamos, ni mitja exclusiva. Em va dir que la Carol Rovira ja no serà oficialment la presentadora.
Com
no va
s'havia
voler...
avançat aquí, de fet, no? Una
molt
mica
bé,
de...
Marc,
sí,
Andreu,
periodisme.
Tenies raó.
Vinga.
Vale. Però és veritat que tu havies apuntat que potser hi hauria una altra cara d'Eufòria que seria el presentador i l'havies assenyalat directament a ell, Albert Sala, com a possible presentador del format d'Euphoria Dance. Jo li pregunto, com heu pogut sentir, i és veritat que no s'atreveix a dir ni que no ni que sí, llavors jo li pregunto de dir, et veurem més o menys, i diu, igual, però de maneres diferents. Això ja ens ha de donar algunes pistes.
Bueno, poques.
Però llavors, clar, jo em vaig obsessionar amb qui presentaria, no? I vam fer el joc de les tres preguntes, pots respondre sí o no.
És un noi?
No.
Ha presentat algun altre format a la casa?
No.
És del món músico, més musical, l'artisteo?
Perquè dones per fet que hi ha un presentador.
Ai.
Però què vol dir que no hi ha presentador aquest programa?
Ai, que hi haurà una veu en off. Com en el seu dia Caçadors de bolets.
Imagina't, Òscar Dalmau dient aquest candidat té uns moviments molt sensuals. O, perdoneu...
Molt ben imitat, l'Òscar Dalmau.
Sí, realment dic... He estat a punt de dir Òscar Dalmau, bon dia. Perquè...
Perdoneu per aquest moment, nois, no us ho mereixeu.
No, però potser... O sigui, jo crec que això obre un ventall de possibilitats molt ampli que, de fet, podem vincular amb l'anterior declaració de em veureu igual, però de maneres diferents. Jo crec que potser, per exemple, hi ha més d'un presentador o cada coreògraf i cada jurat presenta alguna coseta i com que el fil conductor del programa pot estar organitzat diferent.
Una cosa coral.
Puc afegir més coses? Perquè sí. Fa poc hem sabut més informació. De veritat.
Se t'està escrivint en aquests moments
no,
a temps
no,
real
no,
per WhatsApp.
No, s'ha publicat i el Tot es mou ja ho ha fet públic.
No, quina merda, no és una exclusiva, tot el que hem dit.
Dues hores tard,
sí,
és que ens hauríem de replantejar.
Han canviat el nom
coses,
del programa. Ja no es diu Euphoria Dance.
Com es dirà?
Es diu Euphoria Street Dance, perquè no passarà només en un recinte, en un plató, sinó que sortiran al carrer a ballar.
Sortiran allà al polígon de TV3?
No, entenc que sortiran a llocs del carrer i ballaran allà. I també han assegurat que hi haurà un coreògraf nou que durant el Twitch d'aquest diumenge es farà públic Twitch? I que serà... Fan un Twitch...
Però ara per la tele, el programa, no?
Sí, però ara fan un Twitch a la part de càsting, al Twitch de Som Eva, i allà anunciaran qui és el nou coreògraf, que es veu que és importantíssim i de prestigi internacional.
Ara es deu dir Michael Newton, més o menys, perquè
parlarà
ara l'últim que falta.
Parla català?
No s'ha donat més informació que aquesta.
Mira,
Roger,
només diré una cosa.
En compte gotes, eh?
Euphoria Street Dance. Venen ganes que es prohibeixi la dansa. T'ho dic així de clar.
No diguis bestieses. Sí. És boníssim, prohibit, aquest programa.
Prohibit ballar. Jo en general, al lloc.
Però no, a mi el tema d'Street ara m'ha deixat una mica tocat perquè...
Molts canvis, és que és això.
Que ballin bé al carrer, que no tinguem cap desgràcia, eh?
Que no passi que de sobte facin un flash mob una altra vegada com es feia abans, bueno, t'imagines?
No, i és veritat que posar-li Euphoria a ball urbà suposo que no podia ser, no? Havia de ser Street Dance.
Sisplau, tornem a ser tan gana.
A baixar, mujer. A baixar, mujer. A baixar, mujer.
Tornem cap al cinema Aribau, ahir a la nit, a 8:45 del vespre, fosc, llums, una catifa
també?
Vermella...
Ho notes?
El què?
Que haurem de tornar a Cardedeu escoltant Setangana.
Bueno, escolta'm, ja posarem Setangana
al cotxe. No
ho
noteu, l'ambient?
Qui més escolta, hi havia?
Mira, doncs més gent que vam trobar-nos-hi. Per la meva sorpresa, i et diré amb molta alegria, perquè més avui he vist el vídeo i m'ha fet molta gràcia, perquè realment em va agafar per sorpresa i se'm veu molt contenta i m'acosto a ell saltant com una puta cabreta en un camp, i vam veure el Josep Montero, el cantant d'Oca, sorprenent crossover.
Ara el documental del Setangana?
Sí, crec que sí.
Sou amics?
No, però jo serem, qui sap.
Fins aquí les seves declaracions. No estava molt xerraire.
M'encanta en Josep perquè, diguéssim, és tan intens i fa unes lletres espectaculars, oques grasses, que comuniquen molt, molt, molt. I aquí realment comunica poc.
Sí, no em va acabar d'explicar ben bé què hi feia allà, no em va saber dir qui l'havia convidat ni què venia a fer. El que és segur que això passa sempre que hi ha el Josep Montero és que després devia haver-hi una bona festa. Perquè aquest tio no surt d'Osona si no és per a tornar a les 12 del migdia del dia següent.
Sí, al cap de 3 dies arriba.
Si no, no surt de la comarca.
Un cop em va dir que quan baixava a Barcelona s'intoxicava. Per tant, ara deu estar a casa rehabilitant-se d'aquesta experiència que va viure ahir allà a l'Inèdit, perquè no deu estar gaire bé.
No, és meravellós. El que sí que vaig pensar, que és un dato curiós, una dada, perdoneu, que també us regalo, és que, clar, la noia que canta amb La gent que estimo amb Oques Grasses és la Rita Pallés, una cantant meravellosa del Maresme, que també va participar al tour del Tangana.
Ah, sí?
Llavors m'ha semblat que podia ser el vincle i la persona d'unió que fes que de sobte Oques i Setangana, que són dos mons realment oposats, acabin com coincidint.
Què
no?
va fer la Rita Pallés amb en Setangana?
Doncs tocava la trompeta i feia un solo i no m'ho facis dir ben bé.
A part, diguéssim, dels músics que l'acompanyaven.
Sí. Per últim, em vaig trobar la Rigoberta Bandini, persona meravellosa que, per cert, ja que estem aquí explicant els secrets, fa com 4 dies em desperto amb una trucada perduda seva de les 12 de la nit.
Ai, què havia passat?
Dic, però què li passa?
A les 12 de la nit.
Home, és trucada d'urgència trucar a les 12, eh?
Àudio 10 minut amb el seu marit explicant-me que necessitaven cangur per al nen, que si m'anava bé.
Perdona?
El que crec que no saben que faig aquest programa, perquè era com en plan de 12 a 2. I era com no. Si no ve, o ve el programa d'entrevistat o no podem. En fi.
Com per trucar-te a les 12 vol dir que moltes altres candidates abans li han dit que no, també.
Sí, home,
t'havien portat des de les 7 de la tarda buscant cangur per acabar trucant a la Juliana a mitjanit.
Quina feinada. Per mi ahir el van deixar sol a casa, aquest nen. Li vaig preguntar sobre si pensa que el Setangana deixarà de fer realment música i una mica sobre tota aquesta qüestió d'abandonar al món de la música.
Tinc moltes expectatives jo en aquest documental. És com que pretenc trobar la resposta a moltes preguntes. Jo vaig parar la gira, però tinc moltes ganes de continuar fent música, perquè en realitat acabo de començar, com aquell qui diu, i entenc que ell porta molts anys. De fet, tampoc me l'acabo de creure, perquè coneixent-lo una mica, el gossanillo no se li en va, i potser ara té ganes de fer una mica de cinema, però jo crec que tornarà. I jo, per suposat.
Molt bé, no descarta que segueixi fent música perquè és allò que...
No, i de fet el mateix Setangana, el documental és tan Vicent Desmedida, que recordo que ja podeu veure als cinemes, constantment diu això de no, ara vull fer cinema, tal, però tampoc s'atreveix en cap moment de dir no, la música s'acaba 100% aquí, i fins i tot dubta a l'hora de dir si farà més gires, perquè hi ha un moment que sembla que és impossible que mai més torni a fer una gira, i li pregunten, i ell diu de momento no. Però no, saps, no es tanquen, no tanca
Home,
files ja.
Home, és que és molt jove, no et pots tancar i dir mai més, perquè llavors és el que passa, que els grups no paren d'acomiadar-se i dir que és l'últim concert i llavors tornen al cap de 3 anys.
Però jo no crec ni que sigui per això, o sigui, amb un artista com el Setangana crec realment que és que té aquest neguit d'artista, de, saps aquest cuento de no, és que jo no és que escrigui perquè vull, és que ho necessito.
Jo sóc creador.
És que em surt així. Jo crec que al Setangana realment li passa això. És el que diu la Rigoberta, la Paula, té aquest coquet.
I parlant un moment de la premiere, sí que és veritat que van tallar part del carrer Ribau per posar com una catifa vermella, llavors arribaven amb cotxe i com si fos Hollywood això, eh? Passaven per la catifa vermella amb els fans al costat i després entraven, es feien fotos, hi havia tota la zona del chill out, del chill on podries tu veure també cervesa, però el Setangana no va anar a aquesta part i va anar com una part més reservada.
Explica què va passar. Hi havia dues zones, la part de dalt on hi havia la catifa vermella per on passaven tots els famosos i la part de baix on la gent anava a fer-se uns veures, que és on vam pillar totes aquestes declaracions, perquè el Marc Andreu em va dir baixem, que ja estic veient des d'aquí dalt l'Albert Sala i ens donarà l'exclusiva d'Eufòria. I jo li vaig dir, Marc Andreu, veuràs tu que baixarem i el Setangana
arribarà amb el cotxe i entrarà.
Passarà per la catifa vermella i no em podrà mirar. I jo no m'havia canviat de roba en tot el dia perquè em pogués veure i identificar com la noia del matí que li havia fet la millor pregunta a la roda de premsa i em pogués guinyar l'ullet.
I què?
Què va passar? Que quan acabo de preguntar a l'Albert Sala, pujo a dalt en plan a veure si arribarà el Setangana, ja està, estava el VIP reservat, ja havia passat.
Mare meva.
Una vergonya.
Va deslluir en aquest sentit. Sí que també és veritat que, perdó, que era la segona primer que feia, eh? Ja n'havia fet fa 2 dies a Madrid i allà hi havia molts més famosos.
Ara,
clar.
És veritat. Hi ha
esdeveniments d'aquests que no es pot estar per tothom, eh? Potser hauríem de tenir un equip de 4 persones perquè anéssim tots repartits pels llocs, aviam si ho agafem tot, perquè jo vaig a llocs i després tinc FOMO dels llocs on he anat.
Et diré una cosa, sí, això passa molt. No, última cosa.
Va.
Per mi és maltracte el que van fer a Barcelona, perquè tu veies les imatges de la premier de Madrid versus la premier de Barcelona, i clar, era terrible, però és el que passa quan
més
et coincideren...
Més pressupost a Madrid que a Barcelona.
Bueno, clar, com que ens coincideren general, una capital de província d'Espanya, doncs clar, va.
Marc Andreu, moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Què fas el cap de setmana?
El cap de setmana ja veuré què faig. Em prepararé, perquè la setmana que ve, vull recordar, dimecres torna a Joc de Cartes, eh?
Molt bé, doncs haurem de seguir i voldrem parlar amb els seus protagonistes. Fem una pausa, que anem tardíssim, i de seguida sentirem què ha explicat la Rivers.
Y yo creo que es todo lo contrario, porque venimos a romper todas estas barreras que hemos tenido desde siempre.
És una de les influencers més seguides d'Espanya, i aquestes últimes hores l'hem sentida en una entrevista a la revista Elle, on ha parlat d'amor, feminisme i política.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Yo creo que somos la generación, nos llaman siempre la generación de cristal, y yo creo que es todo lo contrario, porque venimos a romper todas estas barreras que hemos tenido desde siempre, de pensar que las mujeres nos tenemos que dedicar a unas cosas, los hombres a otras, de que el amor es para siempre. Yo creo que el amor es infinito. Que
set minuts, arribem a les dues del migdia, estem sentint la Marina Rivers, una tiktoker que acumula més de 7 milions de seguidors i és una de les més seguides d'Espanya, Laura Grau.
I també de les més polèmiques, perquè en els 3-4 anys que fa que es dedica a les xarxes socials s'ha fet amiga i sobretot enemiga de tot d'influencers espanyols i llatinoamericans. També ha estat molt criticada i fins i tot assetjada per dir que la vida d'influencer doncs tampoc és tan fàcil com sembla, per haver-se comprat una casa o per simplement haver guanyat un altre influencer en una baralla física a la velada de l'any de l'Ibai.
Laura, dijo, hi ha hagut un fenomen que aquí a Catalunya el podríem comparar amb quan vam decidir que havíem d'odiar els de Charango, perquè sí, una mica, no? Però sí. Amb la Marina Rivers, està de moda odiar-la, és increïble, no s'ha vist amb cap altre tiktoker mai, és perquè sí. És la moda, és la gràcia, és a dir, no, bullying realment. De tota la vida.
Exactament.
Perquè és el que passava a les escoles.
És que rep de tot arreu pel que has dit. Sí. És a dir, mou un dit i se la critica.
I a mi em sap molt de greu, perquè últimament està demostrant en moltes ocasions que és una tia intel·ligent, amb discurs, amb uns principis molt ferms. Aquesta setmana ha parlat amb la revista Elle i ha dit coses com aquesta.
Creo que somos la generación de la libertad, que queremos verlo todo y hacer las cosas cuando las queremos hacer, que queremos dejar de tener unas edades para hacer las cosas y de que cada uno siga el camino que realmente quiere seguir, de estar con quien quiera estar, de amar libremente a las personas que quiera, a quien quiera, cuando quiera y de pues dejar de como encasillarnos en esta forma de vida tan... Entras a la universidad, sales, trabajas, tienes una pareja para toda la vida, te casas, tienes hijos. Pues tal vez tu vida sea otra, tal vez quieras estudiar cuando tengas 30 años, tal vez ahora quieras hacer un Erasmus, irte a conocer mundo, tal vez no te quieras casar jamás, tal vez te quieras casar mil veces. Entonces, como yo creo que estamos rompiendo todos esos cristales...
Inspiració, una tia que té les coses claríssimes. És del 2002, només té 21 anys.
Molt jove, sí.
I clar, és una icona de la generació Z i no li paren de preguntar una mica com veu a aquesta generació seva, perquè hi ha aquest prejudici de que són egocèntrics, que són mandrosos, que són una mica tontats per internet, i jo crec que ella ho defensa molt bé. A més, la Rivers estudia dret,
sí.
I trencant de nou amb les expectatives que es podien tenir d'ella com a tiktoker, que va començar fent coreografies, que és veritat que a vegades penses potser no és del tot intel·ligent, té opinions interessants i formades sobre temes molt diversos.
Yo creo que el feminismo es tan personal, cada uno siente el feminismo y lo acompaña de una forma diferente. Todos somos feministas por ley, porque todos tenemos que buscar la igualdad en el artículo 14 de la Constitución Española. Entonces me hace gracia cuando la gente dice que no es feminista. Si no eres feminista, entonces literalmente piensas anticonstitucionalmente, porque todos somos iguales ante la ley y eso es lo que debemos buscar, tanto legal como socialmente. Evidentemente, legalmente estamos iguales, porque así tiene que ser la legislación. Y me estudio derecho, entonces es una cosa que toco, pero es verdad que socialmente no.
Realment es nota que està estudiant dret perquè cita fins i tot articles de la Constitució.
És meravellós. I ella sap que li juga molt a favor també a l'hora d'explicar la seva imatge, perquè és molt diferent si et diuen no, soc tiktoker, que molta gent ja té el prejudici de pensar serà tonta, quatre balls, quatre corios. Si dius soc tiktoker i a més estudio dret i empresarials, ja la gent et veu diferent, per desgràcia.
I com ho demostra, perquè això sí. Tu pots esperar de la Inés Hernán, que també és una influencer que té molt de discurs polític, que també ha estudiat dret i tal, però clar, ella, el seu contingut principal és fer vídeos a TikTok cantant, ballant i fent una mica el ruc. Llavors sí, no t'esperes sí. Que de cop obri la boca i digui això. En fi, és fort com de misògins som tots quan ens sorprenem que una dona qualsevol pugui fer tres frases subordinades seguides, que al final és una cosa que pot fer qualsevol. I la Rivers, a més de dominar els articles de la Constitució, també és capaç de defensar el feminisme des de les seves pròpies experiències.
Al final, yo he sufrido mucho, y como todas las mujeres hemos sufrido mucho, sobre todo yo en redes sociales, misoginia y odio, o como que todo lo he conseguido por ser guapa o tener un cuerpo normativo, o me tienen que decir que no sirve de nada lo que estoy estudiando si solo me dedico a enseñar mi cuerpo en redes sociales. Sufrir eso día tras día me hace querer, obviamente, luchar y reivindicarme y alzar la voz de decir, oye, yo quiero estar en un sitio, en una discoteca y que nadie me tenga que tocar, que no me tenga que sentir acosada, que ningún hombre se digne a pedirme un beso descaradamente mientras me están grabando o sin grabarme, y luego que me considere lo mismo que los hombres por lo que haga, que parece que cuesta mucho entender que una mujer que sea normativamente, esté como dentro de los estereotipos normativos, ya tiene que ser tonta, no puede ser inteligente y no puedes tener dos carreras y no puedes sacarte un máster y no puedes ser abogada, no puedes ser bióloga, no puedes ser física. Y sí, existen mujeres físicas, biólogas, igual de guapas y feas, y eso no tiene nada que ver con tu intelecto.
Per tant, pel que està dient, les guapes ho tenen encara més difícil.
Jo crec que sí. Jo tinc moltes amigues que ningú se les pren seriosament només perquè estan boníssimes, no és el meu cas, però també m'he pillat a mi mateixa a vegades coneixent una altra tia molt guapa i pensant...
Serà tonta.
Com pot ser que sigui tan llesta? Sí. Sorprenent-me, saps? Com dient, però si és massa guapa per ser tan llesta. Bueno, som tots misògins profuns.
Ens han posat molt al cap a poquet amb comptagotes i sembla que no, però aquí ho tenim, eh?
I tot i el dret de qualsevol tia a ser guapa, llesta, talentosa, intel·ligent i ensenyar-ho a les xarxes si li ve de gust, la Rivers té clar que ser influencer no vol dir ser exemple de res, tampoc.
Una cosa també molt important que hay que tener en cuenta es que nosotros no somos educadores, los influencers somos chavales, yo tengo 21 años, me he equivocado mil veces, me voy a equivocar mil más, la voy a cagar infinito, no tengo unas ideas tampoco súper mega formadas, voy a cambiar de opinión, voy a madurar, voy a informarme, voy a ser más culta, porque ahora mismo soy súper inculta. Entonces, evidentemente, nos vamos transformando y somos chavales. No tenemos la obligación, que eso también está, o sea, está mal pensar que nosotros tenemos que educar a nadie. Los padres son los que tienen que educar, el colegio, el instituto...
Només penso en ella, Només penso en ella.
Sí,
increïble.
Sí, parla molt bé, parla molt bé. Realment, amb això que ja hem dit alguna vegada aquí en el programa, que ser influencer no vol dir ser educador, ni quan ets jove, ni quan ets gran. Vull dir que...
No, ni que siguis un tertulià de 60 anys, tampoc estàs educant a ningú. Vull dir, ara tothom està preocupat perquè internet i la gent jove i els adolescents i tal, que els meus pares també veien gent ridícula a la tele cada dia i no per això s'han quedat trastocats. Vull dir que s'han de separar les coses.
Doncs molt bé, aquesta entrevista que ha fet la revista Elle a la Marina Rivers. Una generació sí que té molt clar qui és aquesta noia perquè la segueix a TikTok, i hi ha una altra generació que no la seguim massa, no coneixíem qui era, però que avui l'hem pogut conèixer i sentir com s'expressa de bé.
Sí, si voleu veure la seva cara ens podeu seguir a Que no surti a Instagram i així també la veureu.
Hi ha vídeos molt interessants, eh? En l'Instagram del programa, queda malament que ho digui jo.
Però és la veritat.
Però realment hi ha molt bon contingut molt... i estem a punt de veure el tema de ser tan gana, tot en vídeo, que vas gravar ahir la nit.
Perdona, i moltes vegades contingut exclusius que aquí a la ràdio no podeu veure, vull dir que... I sobretot 5 estrelletes a l'Spotify, que hi ha gent que es pensa que no serveix de res quan ho dic, i cada vegada que ho dic, pugem.
Doncs
vull dir que
queda dit, queda dit. Laura Grau, que vagi molt bé el cap de setmana. Fins
igualment,
dilluns.
Fins
Juliana,
dilluns.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Us deixem amb el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández. Bon cap de setmana.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert Que no surti d'aquí.